COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bon dia, sóc la Mar Puerto. Benvinguts a Rere COPE Catalunya i Andorra. Vinga, que ja és divendres. Avui comencem el programa parlant de que els abandonaments a Espanya d'animals estan tornant un altre cop a nivells prepandèmics, amb gairebé 300.000 casos al 2024. El nombre d'animals de companyia abandonats torna a créixer i ja se situa gairebé en xifres d'abans de la pandèmia, segons l'últim informe publicat per la Fundació Affinity. Durant el 2024, les protectores espanyoles van recollir 292.000 gossos i gats, una xifra que suposa un increment del 2% respecte a l'any anterior. Durant el confinament per la Covid es va registrar, com no, un descens puntual dels abandonaments del 6%, degut principalment al fet de que no podíem sortir a les restriccions de mobilitat. I segons la portaveu d'Affinity, aquest descens ha resultat sent només conjuntural i els casos doncs tornen a augmentar de forma sostinguda, especialment en el cas dels gossos. Entre els principals motius per abandonar un animal, l'informe assenyala les encadellades no desitjades, la pèrdua d'interès i els trasllats de domicili com els factors més habituals. A més, darrere d'aquest motiu preocupa també especialment, ja que s'agreuja per la manca d'oferta d'habitatges on es permeti la convivència també amb mascotes. Una altra dada alarmant és el baix nivell d'identificació dels animals, ja que només el 25% dels gossos i el 5% dels gats recollits porten microxip, tot i que la legislació obliga a identificar-los, ja que el xip és l'única garantia que un animal perdut pot fer que torni amb la seva família. L'informe conclou que estan reclamant doncs més responsabilitats per part dels propietaris, conscienciació, com no, com cada any passa sobre el tema, amb mesures, per exemple, com l'esterilització, la identificació que comentàvem obligatòria i també la reflexió prèvia abans d'adoptar. Estar convençuts de que ens podrem fer càrrec d'aquesta mascota. També recomanen l'adopció com a alternativa a la compra per donar una segona oportunitat als animals abandonats. Doncs bé, sobre aquest tema, per parlar d'aquest abandonament i d'aquest increment, malauradament, aquest any, en parlem amb l'Imma Sabater, que és infermera veterinària i terapeuta felina certificada. Imma, molt bon dia.
Hola, bones.
Males notícies, no?, si parlem dels abandonaments d'animals a Espanya. Ja han sortit les xifres d'aquest passat 2024 i tornem a estar a nivells prepandèmics. Sembla ser que no hem après res, no?
Res. No hem après res. I no em sembla estrany amb el sentit de que per la pandèmia, com tu saps bé, molta gent va agafar animals només per sortir al carrer.
Clar.
No estava mentalitzada aquestes persones que després és un membre més de la família. Mm-hmm. Necessita cures, veterinari... I clar, acabes la pandèmia, és una despesa més, a més del temps que tens que dedicar a la teva mascota, que és molt, i ara, doncs, què fem? Doncs... l'abandonem. Aquesta és la consciència que tenim.
Déu-n'hi-do la mentalitat, no?, d'aquestes persones durant el confinament de Covid, no? Es va registrar un descens del 6% d'aquests abandonaments, precisament doncs, per les restriccions de mobilitat, no? I sembla ser que va ser només una cosa puntual i que després, un cop la gent va començar a sortir un altre cop al carrer, doncs aquests abandonaments han tornat a ser una realitat. Parlem de gossos i també de gats, o més un que l'altre?
No. En aquest cas, concretament parlem de gossos, perquè amb el gat no podia sortir al carrer.
Clar.
El gat és de casa. I va ser un tema que vull deixar molt clar, egoisme pur i dur. No va ser perquè jo vull tindre una mascota, tinc la consciència de que és un membre més de la família, de que me'n faré càrrec fins que mori aquesta mascota, i va ser només per mi, saps? Per egoisme, perquè jo així puc sortir, no estic a casa... Va ser només per això.
Uh-huh.
Clar, després tornem a sortir i ens fa nosa aquella mascota, perquè ara què faig amb això?
Clar. S'ha de ser molt
aquesta
conscient...
Aquesta és la mentalitat que hem de canviar.
Sí.
S'ha de no ser... és un drap.
Exacte, s'ha de ser molt conscient precisament, no, de que és un ésser viu i que un cop el poses a casa, forma part de la família i és responsabilitat completament teva, no? Tant si marxes de vacances com si tens una feina i després tornes a casa, doncs ell estarà, no, aquest animal esperant-te i requereix uns cuidados bàsics, no? Per tant, s'ha de pensar molt i s'ha de ser molt conscient de tot això i estar preparat, no? Abans donar-lo després no és l'opció. Quins són...
No és una opció.
No, per res. Quins són els motius principals, a banda d'aquest que parlàvem de la pandèmia, que porten a una persona, si se li pot dir així, a abandonar un animal?
Lo que jo penso i lo que jo vaig a la clínica i per experiència professional és el temps. El temps que tenim que dedicar a les mascotes, sobretot a les vacances, és el que em fa abandonar aquesta mascota, perquè no la puc portar on jo vaig o no vull portar-la, perquè en molts puestos sí que pots portar-la, però clar, és pagar més, és el transport, has de tindre unes mesures adequades per a aquella mascota, si no et poden multar, si és amb avió és una despesa més. Vull dir, si es pot, no volem, però no volem per aquesta mentalització que no tenim, de que és un membre més de la família. Jo no crec que deixis algun altre membre de la família abandonat perquè
exacte.
Tens que pagar exacte un llit més en un hotel. O sigui, jo crec que el lloc número 1 és el temps. El temps que no volem dedicar a aquesta mascota. Després, el número 2 seria les despeses.
Uh-huh.
Clar, s'ha de pagar molt més, o bé per pagar un puesto on te'l cuidin aquests dies que tu no estàs, que estàs de vacances, i clar, a vegades puja molt.
Sí.
Després, la dedicació, el que dic, el temps, perquè has de dedicar a passejar temps, encara de vacances, tu has de passejar aquella mascota, l'has de donar de menjar. Si li passa qualsevol cosa, l'has de portar al veterinari. És molt temps i molts diners. Això és el principal. Almenys a lo que jo veig a la meva clínica, saps?
Mm-hmm, exacte.
L'experiència meva.
Una altra dada alarmant també, no?, que em crida l'atenció, és el baix nivell d'identificació dels animals, no? Només el 25% dels gossos i el 5% dels gats recollits porten microxip. I avui en dia és obligatori,
mateix,
no?
És obligatori, sí, però és per lo mateix, tornem a lo mateix. Què implica això? Que si jo fico un animal de companyia, que és il·legal no fer-ho, però bueno, si no ho faig és perquè no em vull fer càrrec d'aquell animal, perquè sé que si me dona problemes no el puc abandonar.
Uh-huh.
Perquè clar, està el meu nom.
Clar.
Me vindran a buscar, em trucaran, em poden multar. És per lo mateix, sempre és pel nostre egoisme i la mentalitat que tenim de i si no m'agrada, ho deixo. Ho abandono amb una protectora o al carrer, que encara és pitjor.
Sí.
Si està el meu nom, no puc fer. És sempre el mateix. No uh-huh. vull problemes. Només quan a mi m'interessa tindre-la, llavors sí, però són dos dies. No parlem de tothom, parlem d'aquest tipus de persones que és capaç d'abandonar un ésser viu.
Sí, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. També, clar, un altre factor important, no?, és aquest compromís de l'esterilització de l'animal, no?, un cop doncs compleixen els 6 mesos d'edat, en el cas dels gats i en els gossos, doncs també una mica així. Això tampoc passa, no? I arran d'això, doncs tenim... cadellades no desitjades, gent que tampoc es pot fer càrrec d'aquests animals nous que arriben, que els regalen, d'altres que els deixen abandonats. Això també és un tema que preocupa avui en dia, i més a l'estiu, que és quan es donen més aquestes cadellades, oi?
Sí. Això seria per fer 5 programes més.
Sí.
Lo de l'esterilització.
Sí.
Però ho has dit molt bé. Els gats, per llei, l'actual llei que tenim, és obligatori, tant a les femelles com als mascles, esterilitzar o castrar abans dels 6 mesos.
Uh-huh.
En el cas del gos no és obligatori, però sí no pots deixar que tinguin cries si no ets criador i tens els papers amb regla, nucli zoològic, tot el que has de tindre per poder criar. O sigui, has de prendre mesures, que pot ser una d'aquelles que jo sempre recomano, la castració. També hi ha temes químics que podem fer, doncs són hormones que podem prendre o podem punxar perquè no tinguin descendència, però la gent no està mentalitzada, no? La gent continua dient, no, el gosset del primer pis del veí, que és molt mono, podem tindre cries. No, això està prohibit.
Exacte.
A més que és un tema de salut per ells també.
Sí, sí, totalment, totalment.
És per un tema de convivència per nosaltres, el tema dels gats perquè marquen, la vocalització de les femelles quan estan buscant mascle, que es fa molt difícil la convivència. A més d'això, és un tema que pues, prevé molts tipus de càncer per ells. O sigui, és tot el que passa que tornem a lo mateix. És un compromís, ho has de fer, són diners. La gent, moltíssima gent, només agafa gossos. Mira que bonic és, es pensen que és un nino. I després és un ésser viu que requereix moltes cures.
Doncs Imma Sabater, infermera veterinària i terapeuta felina certificada, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Cada any sembla ser que es repeteix la mateixa història, cada any parlem del mateix tema i la gent no aprèn, no? Així que moltes gràcies per tornar a consciència sobre això.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies, adeu.
I després de la publicitat parlem de l'atur en dones, com afecta a les dones l'atur i les diferències que encara trobem entre homes i dones en aquest aspecte. Ara tornem.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
En Flexicar, una vida, muchos cars. En Flexicar.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Esta zona del mar Egeo, situada entre las islas de Santorini, Ios y Amorgos, se han registrado más de 550 terremotos.
Más de 7 y 8 de magnitud, va a producir ondas, un tsunami.
Hace 3.500 años se produjo una enorme erupción volcánica responsable de la forma actual que tiene Santorini. Esa media luna.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE. Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Les dones continuen patint una situació de desavantatge respecte dels homes en el mercat laboral de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tal com indica l'informe anual 2024 de l'Observatori Metropolità de Gènere, impulsat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb la col·laboració de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'informe apunta que el 56,9% de les persones registrades a l'atur són dones i que la taxa d'atur femení és del 10,5%. A més, aquesta realitat s'agreuja entre les persones a l'atur més grans de 45 anys, un col·lectiu especialment vulnerable a l'exclusió laboral, també, no? On un 57,7% són també dones. En parlem sobre el tema amb la Lucía López, que és tècnica de l'Observatori Metropolità de Gènere, perquè ens expliqui una mica aquestes xifres. Lucía, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem de que la situació és crítica, no podem dir. Les dones representen gairebé el 50% dels el 57% dels desocupats i hi ha una diferència clara entre homes i dones, no?
Clar, el que més ens preocupa és que totes sabem que les dones formen part de la meitat de la població, que també formem la meitat de la població en condicions de treballar, però a mesura que anem evolucionant en el mercat de treball, la nostra presència és inferior. Per tant, també estem més a l'atur. I el que sí que ens preocupa i el que hem vist darrerament, tant en el 24 com en el 23, és la nostra presència quan més anys tenim. A més edat tenim, estem més a l'atur. I també tenim un atur, estem més temps a l'atur. La presència de les dones en atur de llarga durada supera el 63%.
Déu-n'hi-do. Per tant, parlem, per exemple, de les que estan més de 2 anys buscant feina, no?
Exacte.
I tenint en compte que les dones representen el 49,5% de la població activa i que treballen majoritàriament en sectors també amb menys reconeixement i estabilitat, no?
Sí, això és el fenomen de la segregació laboral i la discriminació horitzontal i vertical en el mercat de treball, que és un fenomen àmpliament estudiat i que malauradament encara el trobem. Tot i això, sí que veiem que mica en mica ens estem situant pel nivell formatiu de la població femenina en ocupacions també que estan millor qualificades i millor valorades, que les ocupacions que ocupem les dones estiguin millor valorades socialment tenen una repercussió en una major qualitat laboral. I això també té un impacte en el nostre salari i en la nostra situació de discriminació, no, davant dels homes.
I de quines ocupacions parlem? De quines professions?
Que les dones encara continuen sent majoritàries en sector servei i en sectors d'atenció a les persones. Aquests sectors, malauradament, tenen una qualitat laboral inferior a, per exemple, que sempre és tradicional, però és que és cert, el sector industrial. La indústria sí que té una qualitat en l'ocupació superior i la presència de les dones en el sector industrial continua sent minoritària. I en l'aspecte positiu, en quan mica en mica anem ocupant una major presència de dones, és la branca de professionals científics i intel·lectuals. Tot i que sí que hi ha una certa precarietat, a la llarga aquests professionals tenen una estabilitat i unes condicions laborals bones. I per tant, que el 58% dels treballadors siguin dones i que està en creixement la presència de dones, és un element positiu.
I també, si parlem, per exemple, en el mercat de treball, no? De posicions de lideratge, aquí també trobem una diferència clau, no? No són tantes les dones, en comparació als homes, que ocupen aquests llocs de feina, oi?
I no són tantes, i un dels aspectes que va sortir a la jornada i que es va destacar amb diverses expertes va ser que estem en un moment d'estancament. Sí que havíem vist un creixement en els 3-4 anys i un creixement progressiu, però ara estem en el 2024 en un moment d'estancament. Tenim que el 26% només el 26% dels membres dels consells d'empreses que cotitzen en borsa estan ocupats per dones. Aquesta participació augmenta quan són consells d'empreses públiques o organitzacions que financen la recerca, però és el que diem, o sigui, l'evolució no és tan positiva com cabria esperar.
Clar, clar. I en qüestions de salari?
Les qüestions de salari estem igual. O sigui, també, la bretxa salarial és en favor dels homes. Ara tenim un 17,6% de diferència negativa respecte als homes. Han augmentat pel nivell de vida, etcètera, els salaris. La bretxa en general ha disminuït. Però sí que, si fem una anàlisi, que aquí sí que ho hem volgut destacar en altres informes, ens preocupa l'augment de la bretxa en els extrems, tant en els salaris més baixos com en els salaris més alts. Mm-hmm. En els intermitjos i en el volum global sí que hi ha una disminució de la bretxa, però en els extrems ha augmentat i són elements que sí que cal observar i destacar.
Clar. Encara tenim una situació bastant desigual, no?, amb tots aquests aspectes que comentes, Lucía, però amb el pas dels anys s'ha avançat poc a poc, no?
Sí, s'ha avançat i era el que també vam voler destacar a la jornada que vam celebrar el passat divendres. La podríem dividir en dos blocs, un bloc introductori on vam presentar l'informe i sí que vam dir aquestes dades generals de mercat de treball que ens poden portar cap a l'optimisme, però després, si per exemple ens centrem o mirem temes de formació postobligatòria, emprenedoria, ocupacions digitals, i tenint en compte on estem, que estem a l'àrea metropolitana de Barcelona, Barcelona és en un pol atractiu per empreses tecnològiques, doncs ens ha de portar tot cap a l'optimisme. Tenim que cada vegada hi ha més dones que estudien estudis universitaris i formació professional, que mica en mica estem augmentant la presència de dones en ocupacions anteriorment masculinitzades, mica en mica, que encara queda molta feina. I en emprenedoria, tot i que estem encara en diferència, que hi ha més homes que dones, sí que veiem que el perfil de la dona emprenedora ens porta cap a l'optimisme, perquè és un perfil que a major nivell d'estudis, amb una generació de llocs de treball directe superior i amb menor abandonament. Per tant, sí que ens porta cap a l'optimisme. I a més, la tendència creixent de majors xarxes i majors polítiques i programes d'impuls a l'emprenedoria en femení.
Clar, també més consciència, no?, a l'hora de parlar, per exemple, amb xerrades com les que heu fet vosaltres, o parlar sobre xifres, no?, com estem fent ara, això també crea consciència i que, mica en mica, com tu dius, no?, anem avançant cap a un bon camí. Encara queda per endavant, està clar, no?, les xifres ja ho mostren, però a poc a poc crec que també estem avançant, com tu dius, no? Així que, Lucía López, tècnica de l'Observatori Metropolità de Gènere, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per posar aquestes dades sobre la taula i també per crear aquesta consciència que dèiem sobre el tema tan, tan important. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Oftalmologia al dia, un nou espai on el doctor Adolfo Vivar Badia de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia aportarà llum sobre oftalmologia i patologies relacionades amb la visió. No t'ho perdis, tots els dilluns aquí a Herrera, a COPE, Catalunya i Andorra. El doctor Vivar Badia respondrà als dubtes i consultes que més preocupen en el món de l'oftalmologia i les posarà al dia. El seu correu electrònic per fer-li aquestes consultes és radioconsultavision@gmail.com i el telèfon és el 93 30 13 003, 93 30 13 003, aquí amb Adolfo Vivar Badia, tots els dilluns a Herrera, COPE Catalunya.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en COPE,
o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Nada ni nadie.
Buenas tardes.
Puede acabar con el rey del oeste.
No recuerdo su nombre.
John Wayne.
¿Qué me va a proponer?
La Legión Invencible.
Es la hora, señor.
Y el último pistolero.
Magnífico.
Y que la suerte le proteja.
El domingo a las 6:15 de la tarde, en 13.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te vaya...
¡Tirit, tirit, tirit!
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelligence, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La semana de la inteligencia artificial ya está aquí. Estas Blue Week de Movistar disfruta de los mejores dispositivos Samsung, como el Galaxy S25 Ultra, el frigorífico Bespoke AI o la Smart TV Samsung Vision AI. Llévatelos con un ahorro de hasta 1.076 euros. Solo hasta el 2 de julio con Movistar.
Niños y niñas le dicen adiós al cole.
Y ahora lo único que está en curso es la diversión.
Con un 20% de descuento directo en una selección de juguetes de las primeras marcas.
Como Feber, Monopoly, Nerf, Playmobil.
Y además 3x2 en Barbie, Fisher Price y Hot Wheels.
Es hora de jugar a todas horas.
Con las ofertas más divertidas en juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Les xarxes socials tenen un pes important en moltes de les costums i les tradicions, no?, que seguim avui en dia, sobretot pel que afecta adolescents. I, en part, també tenen una mica de culpa amb això que explicarem ara. Només cal fer un cop d'ull a les sales de fitness, no?, als gimnasos, una tarda, per exemple, per detectar que cada cop estan més plenes d'adolescents, sobretot de nois joves. Això per què passa? Doncs avui li preguntem sobre el tema al president de l'Associació Catalana de Clubs de Fitness, ADCAF, l'August Tarragó. August, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Una tendència que hem anat veient d'un temps cap aquí i que sembla ser que ha arribat per quedar-s'hi, no?
Esperem que sí, que hi ha quedat per quedar-se o per augmentar-se. Efectivament, és una tendència. Després de la pandèmia hem percebut, i que, a més a més, com tu bé deies abans, no?, quan vas a una sala fitness o un gimnàs, es percep molt clarament, i el que tenim dades és que les dades ens diuen que els joves s'han incorporat després de la pandèmia molt massivament als gimnasos, no? I, per contra, la gent adulta i gent gran, doncs li està costant tornar als nivells de pràctica que tenia anteriorment, no? Mm-hmm. Aquesta és la realitat, que és palpable, i a més les dades objectives així ho diuen, no?
I això és degut a les xarxes socials, al fet de que la pandèmia ens ha canviat la manera de pensar? Vull dir, existeix un perquè o no?
Jo diria que existeixen diversos perquès. És evident, quan tu introduïes, és evident que hi ha una qüestió estètica en l'entrenament, no? Igual que, jo diria que ha existit sempre, no? És a dir, jo quan era jove, doncs també teníem tots la pressió estètica, i de fet som una societat que ha tingut sempre pressió estètica. Ara es trasllada a través de les xarxes i segurament viene d'una manera, en alguns casos, fins i tot poc saludable, diguéssim, no? Però sigui com sigui, la pressió estètica ha existit sempre, per tant, per mi un dels motius, però no l'únic, és aquest, no?, que bé, la gent associa, vaig al gimnàs, treballo la força i això m'esculpeix el cos, no? La qual cosa és certa, i com que el desig d'una certa, doncs, imatge i de replicar la imatge que segurament tots tenim al cap, doncs implica que vagin més al gimnàs, perquè això és una de les maneres d'aconseguir-ho, no? N'hi ha d'altres de fórmules, de motius, eh? Nosaltres creiem, i ens agrada pensar-ho així a més, que després de la pandèmia, que molta gent va practicar a casa seva, recordem aquelles èpoques,
sí.
Ostres, el gimnàs s'ha convertit en un lloc de compartir, en un lloc de trobar-se, en un lloc d'activitat física, de veritat, diguem-ne, doncs, compartint-ho amb altra gent, no? Uh-huh. I això creiem que té un pes important, sobretot per tots aquells que vam viure, i els joves i adolescents, doncs, segurament de manera més perjudicial, doncs aquells tancaments que, evidentment, ens aïllaven de la resta del món, no? Per tant, segurament multicausal, el que dius de les xarxes CT, però nosaltres pensem que n'hi ha molts altres, no? I esperem que duri per molts anys.
D'aquesta manera podem dir que hi ha un equilibri entre el fet estètic i després també la salut, o té més pes una que l'altra?
Clar, és que aquí l'estètica sempre ha estat present. Tothom que... segurament tothom que es parli sincerament ell mateix, doncs l'acceptarà aquest criteri estètic, no? I quan hem fet activitat física, doncs els que la fèiem més habitualment o quan teníem, érem adolescents, quan hi havia xarxes, doncs també ens pesava, no? Tanmateix, nosaltres el que diem és, escolta'm, sigui per un motiu o per l'altre, el que és evident és que tots aquests nois i adolescents, doncs, i noies i adolescents, estan fent activitat física, per tant estan fent salut. I estan treballant i reforçant, sobretot es treballa molt la força, i per tant estan treballant moltíssim, doncs, la protecció del seu cos, la millora del seu cos, i això jo crec que és el que hauríem de posar en valor, no? Mm. És a dir, escolti'm, serà pel que sigui, perquè és més moda, per l'estètica, perquè hi ha un discurs que s'ha de treballar la força, perquè la gent va socialitzar per gimnasos, pel que sigui. Però, ostres, el que és evident és que allò que volíem, que és que els joves practiquessin més activitat física saludable de manera habitual, doncs ara està passant. I, per tant, nosaltres estem supercontents.
I quins exercicis fan? Perquè, clar, són adolescents, no? La majoria, aquests dels que parlem, van al gimnàs sols, perquè a partir dels 13 anys es veu que la normativa ja va canviar i ara ja poden anar al gimnàs sols sense tenir un adult supervisant-ho, i poden existir, imagino, riscos, no? Per la salut, no? També pel fet de, suposo que el creixement, no? Depèn de quin exercici de força es faci, però realment existeixen aquests perills? Pot ser perjudicial en aquest aspecte segons com es faci l'exercici i depèn de quin exercici es faci?
Mira, en la majoria de gimnasos, per no dir tots, existeix personal tècnic que està supervisant també quina és l'activitat que es fa. Tanmateix, et diré que tenen molt clar, els adolescents i joves tenen molt clar quins exercicis volen fer. I això segurament sí que hi tenen un efecte a la xarxa social. És a dir, saben que volen treballar malucs, volen treballar glutis, volen treballar cama, volen treballar pectoral, volen treballar... Saben quins exercicis volen fer i saben com els han de fer. L'únic risc que existeix, l'únic de riscos n'hi ha, perquè si cau una perda al peu també és un risc al final, però diguem-ne que sent l'activitat d'aquest tipus, hi ha un risc de sobrecàrrega que pugui, sobretot, afectar l'articulació de l'esquena, no? Per mi diria que és l'únic risc, però tenint en compte que la majoria de gimnasos doncs hi ha supervisió, hi ha gent que està supervisant, doncs diria que és un risc bastant limitat, no? L'única cosa que hauria de tenir en compte tota la gent adolescent que moltes vegades va carregant quilos, és que hauria de saber exactament quins són els quilos que ha de posar i anar en compte, sobretot amb el gest tècnic. Perquè moltes vegades quan superem el límit de la capacitat del nostre múscul, és a dir, carreguem molt més quilos, el que acostumem a fer és tibar o ajudar-nos d'altres moviments o d'altres músculs. I això aquí és on podem provocar lesions, no?
Clar.
I llavors aquí el que hauríem de fer, tothom ser conscient, i això sí que podem donar-li suport en els tècnics que tenim a les sales, escolta, quin és el meu màxim? I jo amb quin pes he de treballar? I a partir d'aquí no flipar-se, diguem-ne, anar fotent quilos, perquè això no ajuda a res més que a una possible lesió, no? Seria l'únic risc, jo et diria. I tenen molt clar quins exercicis han de fer.
Clar, aquí el fet de deixar enrere aquestes falses creences, no, aquests mites de si fa més mal serà millor, si costa o si després tinc agulletes vol dir que ha funcionat, bueno, saber una mica, no, quin és el pes i quin és l'exercici que ha de fer cadascú. Tant adolescents nois com adolescents noies van per igual al gimnàs o són més nois?
Doncs mira, en els dos casos, tant homes com tant nois com noies han incrementat molt la seva presència als gimnasos, però els nois més. Val? És a dir, estem parlant de que si comparem abans de la pandèmia i ara, quin percentatge de nois i de noies hi havia, doncs els nois han crescut fins a 6 punts, un 6% més respecte abans de la pandèmia, i en canvi les noies estem al voltant d'un 4,5. Vol dir que això que estem comentant tant és amb nois com amb noies, però amb els nois amb més intensitat.
Uh-huh. I des de DECAF, August, per exemple, quins beneficis dieu que aporta a aquests adolescents fer exercici des d'una edat tan propera, vull dir, des de tan joves?
Mira, nosaltres som defensors de l'activitat física i esportiva des dels 0 fins als 99 anys, absolutament. I des d'aquest punt de vista, els joves, tradicionalment, doncs, han fet dos tipus de pràctica principalment. Aquella pràctica que estava associada a un esport concret, com podria ser el futbol, el bàsquet, el voleibol, o anar al gimnàs, no? Ara està passant que, sempre ha passat que en l'adolescència, els esports tradicionals, com el futbol, bàsquet, voleibol, doncs s'abandonaven de manera bastant habitual, no? És a dir, hi havia un abandonament molt gran d'aquest tipus d'esports. I hi havia uns anys en els quals els adolescents no anaven gaire al gimnàs. I ara el que estem veient és que el que està passant és que de l'esport tradicional al gimnàs hi ha una continuïtat i, per tant, es practica molta activitat física. Nosaltres només hi veiem avantatges. És a dir, qualsevol persona el que hauria de ser conscient és que cuidar el seu cos, fer treball muscular, fer treball de força, fer treball cardiovascular, és protegir el teu cos contra... Ja vam veure, per exemple, durant la pandèmia, que la gent que era habitualment practicant d'activitat física, doncs les seves les conseqüències de quan agafaven el Covid eren molt menors, no? Per tant, nosaltres no podem fer altra cosa que valorar molt positivament que tothom de 0 a 99 anys practiqui activitat física, no? No hi veiem cap element negatiu, sinó més aviat al contrari, que tant de bo això generi uns hàbits que es consolidin i els mantinguin durant tota la resta de la seva vida, no, aquests joves?
Mm-hmm. Així, les recomanacions suposo que serien començar a fer activitat física i sempre amb la supervisió d'un professional, no?, per evitar, doncs, aquestes lesions de les que parlàvem abans, no?
Efectivament, aquí l'única cosa que hem de procurar és això que tu mateixa deies, és a dir, fem activitat física, anem al gimnàs, treballem força, treballem cardio, fem activitats dirigides, i sobretot quan hi ha activitats de risc, com per exemple carregar-se pesos a l'esquena, home, això aquí sí que hauríem de tenir l'assessorament d'un tècnic al qual li preguntéssim, doncs, que ens assessorés bé, de quins exercicis sí, quins no, etc. No? Perquè hem de tenir en compte també que els adolescents no tots han arribat al mateix grau de desenvolupament motor en el mateix moment. És a dir, hi ha joves adolescents que encara tenen el cos en formació i n'hi ha altres que ja estan molt més fets, diguem-ne, no? I això fa que cadascú necessiti un tipus d'activitat física o un altre, no? Per tant, és bo que els adolescents i joves, sobretot quan comencen els centres, els gimnasos, preguntin als tècnics i s'assessorin.
Exacte. Doncs, August Tarragó, president de l'Associació Catalana de Clubs de Fitness ADCAF, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos a què es deu aquest boom dels adolescents i joves a les sales de fitness i als gimnasos. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
Arriba a la una i després, arribats a migdia, parlarem de plagues, perquè les plagues d'aquest estiu tenen bastant a dir, no? Ordenem una mica els papers, parlarem de plagues, parlarem de mosquits i dels riscos que això pot comportar i com ens podem protegir ara a l'estiu. Et continuem explicant tot el que us interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Fins ara.